10 i 16 minuts del matí. És divendres, la segona hora de programa, el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vic, amb en Román Pérez. Román, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ara fins i tot m'ha sobtat a mi escoltar la pregunta que amb la qual acabàvem la setmana passada, perquè deia, com m'ho has dit això, en abstracte és així, els pares han de ser responsables?
Tenen que ser, deies tu.
O sigui,
han de ser, tenen que ser.
Sí, sí, sí. L'obligació de ser responsables.
A veure, ja té... I veníem del tema de l'adopció.
I veníem del tema de l'adopció, i segurament ara aquí ficaríem, doncs no ho sé, sense apel·lar a la morbositat, però el cas d'aquest assassinat d'una noia a Ripollet, aquesta noia tenia pares, els pares dels agressors, com poden viure els pares una situació d'aquest dramatisme, i de quina forma es poden interpel·lar sobre què hem fet bé, què hem fet malament, o què ha passat aquí, o en tantes altres circumstàncies en què els pares poden pensar que hem fet tot el que hem pogut, o que hi ha alguna cosa que no ha funcionat, i si és culpa nostra, i si no ho és,
clar,
o què ha passat.
No? Home, això no és un drama, és una tragèdia, que totes aquestes preguntes se les faran als pares.
I els hi faran els pares, segurament, no?
Bueno, és que si això és part de l'horrorós, de lo terrible d'aquest crim, és que justament no són desconeguts. És a dir que és una punyalada per l'esquena.
És una bona precisió aquesta, sí.
Clar.
Sembla mentida, però quan el crim el fa algú que no coneixem de res, doncs home, dol, però quan el fa el veí de la cantonada...
Si va baixar en bata o si,
sí, sí, sí.
De tota confiança. Potser a veure com fan confiança els adolescents,
sí,
que
sí, sí,
passen, no?
Sí, sí, sí. Perquè és, en qualsevol cas, també a partir d'aquí és una història més de punyent, que es veu que ha posat sobre la taula de l'àmbit judicial el que són les xarxes socials d'internet, el que és la forma de relacionar-se d'una manera tan oberta, el que la intimitat de cadascú quedi penjada a la xarxa d'una forma tan oberta i en què els sentiments s'expressin a través de la xarxa d'una forma tan oberta, i que moltes vegades la solució a determinats conflictes de relació gairebé no s'expressi ni davant per davant en una conversa,
exacte.
Sinó que es vagi d'una forma tan pel dret, per dir-ho així. No?
És una expressió per via de text. És un text. Aleshores, diríem, no, si posem en el text t'estimo, quina entonació té això? No? És que hi ha coses que han de passar per la trobada, diríem, per la percepció, mm-hmm, per lo afectiu, per copsar, diríem, no? que ella pugui dir, m'ho dius, però no m'ho crec.
Sembla mentida, el professional ens ho dirà. Va haver una època en què els pares, les mares i els avis s'escrivien moltes cartes.
Sí.
Després va haver una època en què gairebé arraconàvem les cartes perquè tothom es parlava i agafava el telèfon i les converses per telèfon. I després, arran de l'arribada d'internet, del correu electrònic, i encara ara més amb els missatges de mòbil i amb les xarxes socials, tothom es torna a escriure, mal que sigui, en un altre registre,
sí,
però tothom s'escriu, es diu les coses per escrit sense veure's cara a cara moltes vegades. No?
Sí, i efectivament, com dius tu, la literatura n'està plena i la història de relacions epistolars, i no, com en això, ens tractem per carta.
Aquí està.
I és una forma de tracte.
Mm-hmm. Però en qualsevol cas aquell tracte era de persona a persona, i la resta de mortals, diguem-ne, en els casos d'escriptors i de grans personalitats, ho coneixien quan l'escriptor era mort i aquelles cartes es publicaven, diguem-ne, per gaudi de tothom i per, sí, coneixement del que sigui, no? I ara, però, en canvi, allò, aquelles cartes tan personals són moltes vegades motiu de xafarderia col·lectiva de tots aquells que s'acosten a la xarxa.
Sí, però
xarxa, no?
Tampoc són cartes, no?
No, d'acord, sí, senyor. Ho vols dir, és molt més impulsiu tot això?
Efectivament, és molt més telegràfic, és molt més concís, no hi ha
no hi ha subtilesa, vols dir?
Sí, ni és un gènere, o sigui, potser sí serà un gènere, sí, algun dia, però l'altre gènere epistolar.
Sí, sí, sí.
Però era un gènere, era, sí, tot, sí, tot un art.
Sí, sí.
De
que es pensava, que es manifestava d'una,
sí,
forma...
I que tenia un cert còdic i unes certes normes, no? Hi ha coses que no es podien posar a la carta.
Normes fins al punt que hi havia persones que escrivien les cartes dels altres perquè més d'un manifestava que no sabia escriure cartes i veure si algú podia ajudar a fer-ho, no? I en canvi ara, el fet d'escriure en si, d'expressar un missatge amb més o menys fortuna, Ho fa tothom,
sobretot els adolescents.
Sí. I és una forma de comunicar-se, això, eh?
Sí, és una forma de comunicar-se. El que passa és que quan agafa excessiu protagonisme, això, i és quasi la forma, no, al punt que hi ha relacions que es mantenen durant molt de temps d'aquesta manera, i després es produeix la relació, per dir-ho així, real,
sí.
És que és virtual, en certa manera.
D'acord, perquè
comunicació, no?
Encara t'ho preguntaré d'una altra forma i no sé si això pot introduir-se en el tema d'avui. Si jo no et veig la cara, et seré més sincer?
De vegades hi ha gent que ho diu. Diu, això no et puc dir mirant-te la cara. El que està clar és que no és el mateix. És tan present, inclús encara que no miris a la cara. Si estàs present...
L'estricta presència
sí,
de l'altre.
Perquè encara que et digui no em miris a la cara... Potser després de que t'ho digui tu em giraràs i em miraràs a la cara i em diràs, ara m'ho dius mirant-me la cara. O ara entenc per què no tal. Però i li veuràs la cara. Potser no en el moment que ho diu. Però, i, no, i el cos i tota la presència i el que sentiràs de percepció, diríem, que tindrà que veure amb els sentits o no.
Ho dic perquè
que arriba el missatge.
Tornant a la situació inicial, quan tothom se sorprèn d'un fet d'aquesta magnitud que ho trasbalsa tot, esclar, més d'un pot pensar, hi ha hagut aquí un problema de comunicació, els pares no sabien que alguna cosa podia passar,
a veure, jo,
per molt responsables que fossin
de... aquí jo crec que més aviat la qüestió aquesta introdueix la qüestió dels límits de la responsabilitat dels pares,
que també
hi ha, hi ha
és a dir, els pares no poden ser responsables de tot.
Són responsables de tot el que té que veure amb els pares, però no de tot el que té que veure amb la vida del fill o de la filla.
Gràcies per la matisació.
Sí, sí.
Més d'un haurà trobat una certa tranquil·litat.
És que, efectivament, que quan es carreguen massa les tintes, això és absolutament persecutori, es viu malament. De vegades és el que passa en algunes de les entrevistes o de les trobades entre mestres i pares, que justament els pares, segons com se'ls digui les coses, es senten molt ferits, molt acusats, molt ofesos perquè toquen de ple a la seva responsabilitat. D'una manera, diríem, poc curosa o acusativa. I això pues no es porta bé. Tenim tot el tema de la culpa, que és molt important. En aquests pares segur que hi serà, però és que sempre que hi ha una mort... sempre hi ha una quantitat de preguntes de tot el que s'hagués pogut fer i no es va fer. Sigui per gaudir, sigui per fer-li millor vida a l'altre,
sí.
Per aprofitar-se més
sigui
de l'altre.
Sigui un amor violent, un amor natural, sigui la que sigui. No?
Sigui un amor natural de molts anys.
De molts
també,
anys.
Les coses que deia l'avi, no? I jo que haguéssim hagut de gravar el que deia l'avi. No ho sé.
Sí,
sempre
sí.
Hi ha una sèrie de...
Si haguéssim.
Sí. I però diríem quan és un menor, és que està sota, que viu, conviu amb els pares, doncs això s'acusa més i segur que deuen sentir una culpa horrorosa, horrorosa, no? D'acusar-se justament de no haver salvat la vida de la seva filla.
D'acord, tornem a la pregunta inicial. Els pares han de ser responsables, tenen l'obligació de ser responsables?
A veure, hi ha diferents lectures d'aquesta qüestió. Diríem que els pares són responsables dels seus fills. Ho són. Ho han de ser, tenen que ser. Aquí ja és l'exercici de la responsabilitat. I aquí entren molts components subjectius. No, de vegades
el grau de responsabilitat segons l'actuació del dia a dia.
Segons qui interpreti això, per exemple, per posar situacions quotidianes, no? Mares que, sobretot passa més quan hi ha separacions, però no només, que justament diuen, no el volen deixar anar amb el pare, al fill o a la filla, perquè és un irresponsable. No? Fixa't que se'l va portar a la Fórmula 1, quan tothom sap que hi ha un revolt, surt un cotxe d'aquells i mata 100. Vale. És una interpretació, és una lectura una mica exagerada.
Sí, no, està clar.
I la senyora està convençuda del que diu, està plenament convençuda, no? O se'n va a fer no sé què. No, això no és un pare responsable. Bueno, no necessàriament, potser sí que l'és i molt, però i al seu entendre és una situació absolutament que porta amb responsabilitat i amb seguretat. Però la lectura que fa l'altre no és aquesta. O sigui que, i és motiu també de moltes discussions entre les parelles, entre el pare i la mare, aquestes interpretacions diverses.
Perquè saps coses del dia a dia? Què és més responsable, un pare que porta els seus fills a col·legi i que després es va buscar, que un altre que deixi que hi vagin sols?
A veure, la responsabilitat dels pares no és assumir personalment totes les necessitats dels fills. Segons de quina edat, diríem, seria molt més responsable un pare que fes el procés que li permetés al noi o a la noia anar sol, no? Fer-se responsables de si mateixos. Això, en part, també és responsabilitat dels pares al donar autonomia. Si no, sembla que els pares no han de prendre sobre si totes les competències i la responsabilitat.
O sigui, que un pare que es prengui, o uns pares que es prenguin les responsabilitats molt a pit, poden acabar exercint una sobreprotecció que en res pot ajudar el fill o la filla.
Efectivament. Que faci d'obstacle, no? És a dir, que per unes coses vagi bé, però per moltes altres estigui com inhibint o anul·lant l'accés a la pròpia responsabilitat de l'infant.
I a l'inrevés, hem de suposar que uns pares que no exerceixin una responsabilitat manifesta en el seu fill i que des de petit ja ho deixin lliure d'un munt de coses, pot propiciar que la relació entre pares i fills s'allunyi d'alguna manera? O no sigui?
A veure, tot depèn, perquè diríem que el que fa que els fills s'acostin als pares no és ben bé perquè sentin que els pares són responsables, no? Sinó perquè sentin cuidats, estimats, a prop, mirats, ben mirats, recolzats, que tot això, diríem, forma part de la responsabilitat dels pares, del fer-ho, del propiciar-ho, però diríem que, en principi, el nano no ho interpreta en termes de responsabilitat. Per exemple, si li diu, no sé, papa, no vull anar al col·le, diu, bueno, va, no vagis aquesta setmaneta i descansa, el nen no dirà, quin pare més irresponsable, bé, no? I depenent molt del nano. I ara hi ha un altre que diria, estàs de guassa, no? A veure si no haig d'anar jo a col·le. Diu, no et preocupis. Diu, sí que em preocupo. I tant, i els deures, i el
tant. Però clar, ho has posat en una mesura molt bona, perquè tot plegat dona la sensació que tot és relatiu. Sí. Va, qui mesura la responsabilitat dels pares?
Aquí està. O sigui, en última instància, la llei. No? Vam partir de...
I ja cal que arribem a la llei.
Ja cal. N'està ple el jutjat d'això. Hi ha jutjats de família especialitzats en família, amb un exèrcit de tècnics, psicòlegs, assistents socials, que fan valoracions d'aquestes situacions, no? On te ve un pare i diu, vull la custòdia del meu fill i vull que que la seva mare no els vegi mai més, perquè és tal, perquè és pasqual. Bueno, i això es porta, diríem, davant de la llei. Després, o sigui, quan hi ha demandes, no? que es cursen, sí, la llei ha d'intervenir. I intervé d'una manera no exclusivament legal, sinó fent una anàlisi de la situació familiar, entre d'elles, de com està exercint la seva responsabilitat com a pare i com a mare, no? Els progenitors.
Al principi, però, ho deies molt clarament. Els pares han de ser responsables, però no poden ser absolutament responsables de totes i cadascuna de les accions dels fills.
Part de la responsabilitat dels pares és anar, a mesura que va creixent el fill, delegant responsabilitats en el fill. Se'n faci responsable, per exemple, des de la seva caca. Tenia responsabilitat de que quan tinguis pipi l'has de dir a la mama. I això és una responsabilitat que se li dona al nano, al de dos anys i pico. I si no ho fa, aleshores la mare l'haurà de dir, però què no t'ha dit la mama que ho havies de dir? No ho has notat quan et venia? I és això, és fer-li responsable, fer-li fer consciència de lo propi, no? De lo seu, de les seves ganes, i que el pas següent és que li demani a la mare. I després vindran altres passos, que ja agafarà l'orina al sol, que ja farà... Després ja no necessitarà... Em dic que va al lavabo i ja prou. I per aquí, diríem, és anar donant... I aquesta és una responsabilitat dels pares, el fer-ho, el propiciar-ho, però, òbviament, té limitacions o té un abast. O sigui, limitació en el sentit de no tot. Ja està. No?
Perquè tots som fills dels nostres pares.
Sí.
Diguem-ne, des d'un punt de vista biològic, adaptat, com es vulgui dir, en la nostra manera d'actuar també som fills dels nostres pares?
A veure, està molt... Perfecte, mira, és bé fenomenal la teva consideració. Si fos 100% així, tots els germans serien clones, no? I diríem, no hi hauria lloc per lo nou, i sempre estaríem, no, en barreges de models. Diríem, jo crec que això és l'interessant, no? Que el nano sempre està implicat i sempre té una responsabilitat i té, diríem, una participació en la manera en què entén les coses, que les copses, que se les apropia. I tot això fa un aglomerat, un conglomerat, que és molt més que la suma de les parts. És una forma totalment original, única.
Ho preguntava així perquè... i em sembla que en més d'una ocasió ho havíem plantejat. La forma d'actuar d'un nen o nena respondrà a la forma d'actuar dels seus pares?
No necessàriament. De vegades sí, que mira, fa igual que tu, és que és clavat en això. Sí, hi haurà uns trets que diríem estaran incorporats per a aquest nen d'una forma molt similar com les té en la persona estimada, és a dir, sigui la mare o el pare. Però amb molta facilitat això, diríem, és una interpretació. Això és com quan posen un gerro, no, i els posen a pintar. I després van mirant, o sigui, si no són realistes, tu mires, però això sembla un cavall, i l'altre, això és una dona, és el mateix gerro, però clar, cadascú el pren i l'interpreta i el lliga i l'associa, de vegades amb el que desitja. He vist de vegades quan els pares no són gaire responsables, nanos defensar-los, però defensar-los en el sentit de fer-se en càrrec de les per exemple, el pare que fa tard i el nano veia es disculpa per tot arreu.
És una irresponsabilitat fer tard?
Bueno, si s'ha d'arribar, sí.
Depèn de com
sí,
es
miri. A veure, el que està clar és que no és responsabilitat del fill, no? Si té 7 anys, no és responsabilitat
sí, sí,
del
sí.
fill arribar
l'hora.
A veure, si va sol caminant sol i el deixen... Sí, però diguem, si el pare l'ha de portar i el pare s'ha quedat fent no sé què, el pare, la mare, o sigui, el que justament el que té la responsabilitat. I el nano, davant d'això... és capaç d'assumir sobre si la responsabilitat per deslliurar el pare, per posar-li això un pedaç per
salvar les circumstàncies,
sí, per tapar les mancances del seu pare, de la necessitat que té de tenir un pare que funcioni.
Això també pot passar?
Ui, no, passa. És molt corrent, diríem, és com el correlat, és l'altra punta del que fa l'adolescent, del desmuntatge aquest dels
sí,
pares...
Sí, sí, de la fiscalització contínua.
Sí, que és trobar-li els poros, ja no els forats,
sí, sí,
no, els sinó, poros petitets,
sí, sí,
i fer per
on,
això,
per on
fer,
poder,
sí, fer sang de qualsevol
cosa. És a dir,
cosa.
Es pot donar fins i tot el cas a l'inrevés de menuts, de defensar...
Sí. No. Quan veuen que els pares, o sigui, intenten, no és que siguin clarament conscients d'això, però intenten això. També això és una cosa, es veuen les parelles. Quan un és... això ho deien molt algunes dones, no? Ho diuen. Hi ha dones que estan amb homes que no són molt intel·ligents o no són molt brillants o, no, o tenen dificultats en lo social, i veus que una dona que normalment participa bastant i parla bastant, ho fa molt poc i li deixa, diríem, al seu marit, no, parlar més, inclús li tira algun tema, o li treu punta el que diu el marit per enlairar-lo una mica. El marit, no sé, no, diu una, quasi una bajanada o una cosa sense massa transcendència, i ella li dona una interpretació que fa que l'altre encara quedi, ah, tu vols dir que... No, i li dona una profunditat que en principi ni tenia que deia l'altre, i és una manera de fer-lo pujar. Ho fem, aquestes coses les fem i les fan, i els crios molt, els crios necessiten sentir que els pares tenen una consistència, és a dir, si tu penses que estàs en mans de una persona que no sap si avui s'aixecarà o no s'aixecarà, si et portarà o no et portarà, si, per estar neguitós, diríem, no?
Està clar.
Si, tu,
perquè perquè tots fer? Necessitem, i em sembla que ho havies dit en alguna ocasió, un cert referent,
sí,
millor
sí.
O pitjor, però que com a mínim es comporti més o menys de la mateixa forma, sempre. No?
A veure, diríem que hi ha coses que han d'estar, sempre.
Per exemple,
o sigui, per anar així molt radicalment, o sigui, l'alimentació no pots fer cada 3 dies, ara sí, ara no, és a dir, no, això cada dia, no, l'esmorzar, i que l'esmorzar no és només l'alimentació, sinó que són més coses, no? Es comença el dia, i que per als nens petits és ja s'acosta la separació dels pares, nanos que comencen, bueno, a P3, alguns no tenen ni 3 anys quan comencen, i ja estan allà fent tot per marxar, alguns fins a les 5 de la tarda, i són les 8 del matí i ja se la veuen a venir, bueno, no es volen vestir, no volen sortir del llit, no? I, vinga.
Perquè saben que espera una jornada. Exacte. Sense sí. Veure els seus pares durant moltes hores.
Sí, o sigui que l'esmorzar no és només donar l'esmorzar, sinó només... també anar, diríem, donar, tu diries lo del referent, que sí, però també donar contenció, no? Contenint, donant suport, mirant de donar una certa estabilitat, que no passa exactament per la repetició. És a dir, de vegades sembla que es fa amb els estudis, no? Els hàbits d'estudi, que no, tu ja sempre a la mateixa hora, mira... No, l'hàbit no hace el monje,
no.
Està claríssim.
Però és bo crear hàbits?
A veure... l'hàbit no implica ni mecànica ni repetició exacta, que un nano s'habitui a fer els deures vol dir que els faci cada dia o quan es té que ser, o sigui, per quan vingui la data d'entrega els tingui.
D'acord. La qual cosa no vol dir que es faci cada dia 6:15 de la tarda.
Exactament. O com molts pares diuen, no, els ha de fer divendres quan surt del col·le, després de berenar, a les 6 de la tarda, nyaca, a fer. Imagina't, clar, després de 5 dies de col·le, la primera tarda a fer els deures, i hi ha nanos que sí, que diuen, sí, millor, així m'ho trec del cap, que és el que hi ha en el pensament dels pares. No és pel nano, és pels pares. Així m'ho trec del cap, ja estan els deures fets i tinc el cap de setmana lliure. Si no, els pares es queden tindran que anar tirant de cap de setmana amb la idea de que s'haurà de posar a fer els deures. No? És com feina feta, no fa d'estorb, divendres a la tarda, deures acabats i tots tranquils. Hi ha nanos que són de diumenge al vespre o a la tarda. I bueno, o sigui, es pot intentar reconduir una mica... Però em sembla que la part fonamental és que els facin bé, que siguin autònoms...
Doncs agafem una pregunta a partir d'aquí. Forma part també d'un cert sentit de la responsabilitat condicionar la vida dels pares a les necessitats del fill?
Sí.
Sí.
Sí. Efectivament. Cosa que és molt difícil de valorar abans de que passi. És a dir, perquè la pregunta també la podríem posar si en la decisió de buscar un fill per la via que sigui han de ser responsables els pares, han de ser una mica conscients d'on s'estan ficant. Plenament conscients, segur que no, perquè com tot, o sigui, no pots saber què és pujar l'Everest abans d'anar-hi. Ara, però sí que has de saber que hi ha campaments base, que et quedaràs sense oxigen, que et passa... Tot una sèrie de coses que has d'anar, diríem, anticipant d'alguna manera, verbalment, en la paraula, en un acostament a l'altre. Què espero jo de tu? Què esperes tu de
mi? Ara ho exagerem, Ens vols dir que si més d'una parella i més de dues sabessin exactament el significat de tenir una criatura, no la tindrien?
Clarament. Clarament, hi ha moltes separacions en el primer any de vida d'un nadó. Parelles que, o sigui, de vegades, en això que dèiem, per exemple, un pare, l'home, amb la dona que l'està fent de suport, sutilment, o no tan sutilment, bueno, sutilment normalment, és a dir, que l'home no ho veu per enlloc, i a sobre pensarà que és bastant... Però ella sí que l'està fent de suport. quan arriba l'embaràs i quan arriba el naixement, doncs aquesta senyora ja no li podrà fer el suport que li feia, inclús esperarà que el pare faci de suport d'ella i del fill. I aquestes coses no solen passar. És a dir, quan una parella funciona d'aquesta manera, és molt difícil desmuntar això. És a dir, que de cop i volta un dels dos, que anava, diríem, una mica apoyant-se, sí, una mica coix, utilitzant l'altre una mica de crossa, de cop i volta no camini fantàsticament i pugui també portar un nen i ser pare o mare. Efectivament, diria que és és curiós, em sembla, pel que veus en la clínica, pel que veus després en el desenvolupament dels nanos, que sobretot les mares, de la responsabilitat, sobretot les mares. Mira,
vols dir, sobretot les mares ho tenen molt interioritzat?
Que cal que, diríem, que realment es posin molt amb la qüestió de tenir consciència de la dimensió de responsabilitat
d'acord.
que tenen, perquè...
Vols dir que hi ha més d'una...
A veure, un nano sense un pare, mal que bé, creixerà. Ara, sense una mare, igual mal que bé també creixerà, però els efectes, els defectes, són molt més pronunciats, molt més.
Sí?
Sí, sí, és que, dic, inclús una mare soltera pot procurar un pare més endavant, quan tingui 4 anys. I tindrà un pare a partir dels 4 anys, i fenomenal.
A veure, si els pares que ens escolten diran, per què diu aquest home?
No, però és veritat, és a dir...
Que una cosa és entre una altra, però vols dir...
És que una mare, la funció materna, a veure, de vegades no la fa la mare, també pot passar,
sí.
Però diguem, aquesta funció materna és tan...
Vols dir que té una força tan enorme?
Efectivament, és tan determinant per el que són els fonaments de la humanització, de la construcció personal, aquesta, és a dir, si no hi ha unió des dels començaments de la vida, unió
sí,
funció,
sí.
Que després venen totes les separacions que també fan falta, però primer ha d'haver-hi aquesta unió.
Vols dir que una parella pot ser conscient de tenir una criatura, però que sobretot la mare ha de ser conscient.
Sí,
sí.
Sí, perquè efectivament representarà moltes renúncies. No sé, el pare, el dia del part, segons com, pot ser-hi o no ser-hi.
Sí, sí.
Dic, la mare està clar que està haurà clar. De ser-hi i que no estarà ni treballant, ni de viatge, ni...
Sí, sí.
I el pare,
tu vols dir que ja no es tracta d'una situació d'igualtat, sinó de condició.
Sí, sí. Sí, sí. I que diríem que que per dir-ho d'alguna manera, es juguen al camp, en termes futbolístics, es juguen al camp de la dona.
De la dona.
Tot això, el pare està allà
sí.
Però en el camp que juga és en el de la dona. I la que té que fer una quantitat de renúncies i paga molts preus, en el sentit de la renúncia.
Sí, sí, sí. Que compensava, òbviament, amb la satisfacció.
A veure, no és tan obvi.
No?
No és tan obvi, no és matemàtic.
No és matemàtic,
No, però efectivament...
És a dir, que moltes vegades la satisfacció que pot tenir una mare per tenir una criatura, que és evident que la pot tenir, perquè no hi ha mare que no digui que... O no hi ha mare.
Efectivament. Ah. Sembla que no hauria d'haver-hi mare que...
Sí.
Però sí que n'hi ha. Hi ha mares que... Va, per tots els gustos i sobretot els disgustos. Que diríem que tenen, o sigui, quan tu veus nadons maltractats, cremats, pegats, és que per la mare. Dius, no? Costa de representar-s'ho, no?
D'acord.
Aleshores, si una persona, no sé com dir-te, si una dona, no? Té una carrera que li ha costat no sé quan, que li estan i que té una sèrie de qüestions... Igual, la renúncia que la representa tot el fill no li podrà acabar d'omplir.
D'acord.
Amb la qual ha d'estar molt convençuda del que fa.
Diguem-ne, el mateix en una parella acostumada a viatjar amunt i avall, etcètera.
Sí.
Aquelles parelles que molt sovint escolten els companys o els amics que es diuen, ara que tindràs que veuràs tu com se t'acabarà tot.
És un clàssic. Quan...
És un clàssic, això,
sí,
I
quan els pares ve
se t'acaba, això.
Sí, hauries, sí. No? I això depèn.
També som d'una manera, és sí, que exacte. Algú ha de tenir una criatura i un altre diu, ja se t'acaba això, ja se t'acaba la bona vida. Com quan a un li diuen que es casa, se t'acaba tot això.
També hi ha algo de l'enveja.
Per això dic, dona la sensació que a vegades, vull dir, en fi, quines ganes d'estroncar desitjos i bones coses, no?
Sí, i de vegades és una manera de broma, d'altra és una manera de tantejar, hi ha testaments que se t'ha acabat en el cinema, se t'ha acabat
una broma amb doble significat, no?
Sí,
però tu deies en el sentit que sí que pot ser que acostumats a una manera de viure la incorporació d'una criatura signifiqui un cop molt fort,
una metamorfosi, diguem, uns canvis tan profuns, que ho són, sempre ho són, però diríem que en parelles que tenen una, i no només per la parella sinó per la persona, persones que tenen un equilibri, diríem, que no s'acaben de sostenir personalment, que l'afegir més funcions clar, no afavoreix més l'equilibri, al revés, no? Exigeix més, és una exigència més, ho fa més complex, ara no només s'ha de fer càrrec a si mateix,
que no ho sé, és un parlar, una persona que tingui una vida social molt intensa, l'arribada d'una criatura significarà que ha de tenir una vida particular molt intensa, segurament, no? I deixar anar una mica a l'àmbit social, per a veure, passar a l'àmbit de
o el deixarà anar o el continuarà, però de la mateixa manera segur que no, és a dir, no hi havia aquella imatge d'una congressista que anava amb el seu nadó als plens del congrés, li donava el pit i feia tot, i em sembla que és de les que va propiciar justament que hagués un espai per canviar nens i tot a dintre del congrés. Dius, la senyora ha deixat d'anar al congrés? No, sí que va. Diu, ara, no és el mateix quan sortia tota mona i es preparava i es vestia, dutxava i pim, sinó que ja comença, a veure on estan allà jo, la tuba i el tal, el tal. Quan surten les mares, els pares també, però bueno, diguem per la cura materna, de casa, demana allò que vulguis, si tens algun problema mai tu demanes, tindrà aigua, tindrà...
Ho has dit així, però quantes persones poden preveure?
No
es pot preveure això.
No, és com que un s'ha de conèixer una mica. Diríem, sí,
o sigui,
sí, una mica, a veure, com per no anar amb el liri a la mà.
D'acord, les seves limitacions en aquest lloc.
Sí, les seves apetències, i després hi ha tota una sèrie de coses que són, o sigui, impossibles d'anticipar. Però són molts pares, no?, quan algú ve i dona
consells. Que s'ha de ser molt franc d'entrada.
Que més val.
Sí. Més val.
Quan menys t'enganyis, millor. Perquè tot això, diríem, sortirà... No hi ha manera de mentir-se en això. Acabarà sortint a la llum.
Moltes vegades allò que alguns poden creure com un exercici d'egoisme pot ser un exercici de franquesa.
Sí.
És a dir, els pares que diuen, ara estem treballant amb això i ens agrada molt tot això i no pensem perquè no...
Fixa't, fins i tot hi ha esterilitat psíquica. És a dir, una parella que diuen sí, ara ja està, ja tenim 30 i pico, ja hem fet això, ja tenim la hipoteca, ja, ara és el moment. I no ve, i tots dos tenen tot, o va estar, o no hi ha causa orgànica clara que justifiqui l'esterilitat. En certa mesura, diríem, des de l'inconscient hi ha alguna cosa aquí que, tot i que des de l'inconscient ara és el moment, des de l'altre és... No ho és, tot i que la sinceritat pugui ser.
10 minuts i seran les 11, ho deixarem per la setmana que ve amb una altra pregunta. S'ha de pensar molt això de tenir una criatura?
Ho dic des del punt
pragmàtic, on ha de fer una llista i dir si per això o no per allò, o veritablement això ha de ser un impuls fruit de l'estimació i amb això n'hi ha d'haver prou.
Per aquí continuarem.
I ja deu haver una mica de cada cosa, hem de suposar, no?
Sí, es veu que els alemanys tenien un càlcul de quant costava econòmicament un fill del 0 als 18, de quants milions els hi costaria. Que bueno, són maneres, no? Una cosa no treu l'altra. També se'l podien estimar moltíssim, no?
Encara que fessin l'escandall de despeses,
exacte,
no?
Que algun mediterrani difícilment sabrà que li ha costat molt, però no quan.
10 i 49 minuts el divendres que ve i tornarem com nou des del Centre de Reeducació de Vic al carrer Pau Barrabeig número 16 amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.